Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
Avui, oients, ens tornem a enamorar del futur i ho farem a partir d'un número, el número 1000. De seguida descobrirem per què.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo.
Avui, amb música de la Guàrdia, que em porta records de joventut, saludem a Miquel Lladó, professor de Yesse. Què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit, Chantal. Molt bé.
Professor Yesse, consultor. Avui, com deia, el número protagonista serà el 1000. M'agradaria parlar de la teoria dels 1000 dies. A veure, de què va i qui és l'autor d'aquesta teoria, Miquel?
Mira, l'autor d'aquesta teoria és un professor que vaig conèixer a l'IES, que es diu Paddy Miller, que ell definia que la pitjor enemic de la iniciativa és la pràctica de mantenir un mànager en la mateixa posició durant massa temps, no? I de totes les teories que s'aprenen al món acadèmic, de les quals aprens moltes coses, potser aquesta és una de les que m'ha colpit més, perquè és un expert global, havia estat per tot el món, i aquesta teoria ve dir de que, escolta, al final, 1000 dies, que són 3 anys amb una posició de gestió, de management, no és el mateix ser un advocat, ser un investigador. En posicions de management, la teoria diu que de mitja estem 1000 dies, 3 anys en la mateixa posició. I això és el que diu la teoria.
Per tant, tu ho has comprovat empíricament, 1000 dies són uns 3 anys aproximadament. Tu parles de 1000 dies com a executius, però això és vàlid a moltes feines, fins i tot a plantejaments de vida?
Sí, principalment a feines de gestió, a feines de grans empreses. I ho he preguntat jo personalment, ho vaig aprendre al Paddy Miller, però ho he anat preguntant en molts països allà on he tingut sessions, ho he preguntat, i Chantal, és que és increïble, m'ha sortit 1.034 de mitja, preguntat a uns 1.100 executius
sí?
de tot el món.
I
què passa? Doncs que el sistema, ja sigui perquè tu al cap de 3 anys doncs, ja ha de fer el mateix, doncs no ens centrem tant en el que ja no aportes, sinó que segurament aquella experiència posada en una altra posició et permet doncs, desenvolupar coses noves que al final doncs, t'aporten molt més èxit.
Per tant, oients, que ara ens escolteu, porteu 3 anys en la mateixa feina, penseu-hi, què penseu vosaltres? Perquè què vol dir que tenim 1000 dies? O els que sigui, vol dir que tenim un temps concret, si estàs molt de temps al mateix lloc, el teu rendiment baixa, no? Potser baixa, a l'inici sempre tot és eufòria, no? Els inicis de les feines, l'inici de tot, i després baixa, no?
Bueno, comencem a pensar, és com la monotonia a la vida. Tu si portes 3 anys fent el mateix o no varies les coses que fas, doncs segurament ja no et motiven tant. La il·lusió de començar un nou projecte en la novetat està moltes vegades l'energia que tens a la vida. I, bueno, jo la veritat és que mai m'ho havia plantejat ni ho havia pensat i anava fent la meva carrera professional fins que em vaig trobar amb aquesta teoria i la vaig començar a preguntar. I és cert, no? D'alguna forma no és tant els 1000 dies, sinó ser tu, diguéssim, vigilant del teu nivell d'energia. Si tu veus que estàs amb una feina, amb un projecte, i estàs amb energia a tope, escolta, et poden durar 1000 dies, 2000 dies, i cap problema, però sí que és molt important ser conscient d'aquest nivell d'energia. En el moment que l'energia baixa, aquell dia que ja no et fa il·lusió anar-hi, que et sembla que ja és una obligació, d'una forma exagerada, tots tenim mal dies i bons dies, però d'una forma continuada, és el moment que t'has de plantejar, doncs, de fer alguna cosa diferent. I moltes vegades això passa, per experiència, per la investigació i per el que he anat veient, al voltant dels 1000 dies. Que comença a baixar aquesta intensitat, aquesta energia, i ja comença a tenir una mica de ganes de fer coses diferents.
Miller parla de 3 finestres. Quines són, Miquel Lladó, aquestes finestres?
Ell situa aquestes 3 finestres en la finestra d'efectivitat, d'eficiència i de culminació. Una d'efectivitat, doncs, que el que fas és agafar el ritme, la velocitat de creuer fins que ja s'ha pres d'aquella nova posició. Aprens de l'empresa, aprens de la gent, observes, entens exactament de què té d'anar la teva feina, entens quins són els recursos que tens i que no tens, i vas situant-te. I això, aquesta és la primera finestra, que és la d'efectivitat, que ell determina en uns 200 dies.
La segona finestra, la d'eficiència?
L'eficiència, una vegada superats aquests 200 primers dies, que com a gestor, com a mànager, si tens gent a liderar, doncs ell recomana que el que has de fer és fer preguntes a les persones per entendre i tu valorar si aquelles persones són les que tenen que portar aquella posició i com la porten, per entendre'ls, entendre les seves fortaleses, les seves debilitats, quin tipus de formació els hi faria falta. Entens tot això, passen els 200 dies, decideixes i confirmes a la gent al teu equip, i ja a partir dels 200 dies és el temps per fer que els projectes, els processos, millorar els productes, i és el moment allà on tu realment impactes com a feina, marques una diferència, justifiques de què fas diferent que faci que aquella feina doni resultats diferents gràcies a ser-hi tu. Això és el que fas durant els següents 800 dies.
I després hi ha la culminació, també.
Després hi ha la culminació. Si veiem que de forma de promig, la gent com a gerents i la gent com a mànagers, cap de 3 anys, que 3 anys, poden ser 4 anys, poden haver-hi possibilitats de que canvis de feina, ja sigui perquè tu et sents que el teu nivell d'energia ha baixat una mica, o perquè la companyia entén que tu ja has complert els objectius o ja has donat prou en aquella posició, si observant el que passa en l'entorn i veiem que de mitja dura 3 anys, doncs és important que pensem que aquella posició en la que estem no durarà per sempre. Per tant, et comences a preparar per una possibilitat que vingui al futur. I això ve en les companyies en les quals jo he estat i en moltes companyies amb les que col·laboro promocionant en aquella persona. I és molt important que quan et promocionin no t'agafi per sorpresa, sinó que t'agafi preparat. Per tant, treballar intensament i portar a terme tot el que estàs fent i aprendre del que fas, això et portarà a aprendre molt més pel futur. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamas gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, no te hago gracia, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, canta i balla en una cançó que es va convertir en viral. Cal ser també impecable, no?, amb la gent tòxica, la vida també en l'àmbit professional. Suposo que això també és important, no?, a l'hora dels mil dies, perquè també et trobes companys de viatge que segurament estàs més a gust o menys a gust, no?, i un ha de saber aquesta energia que deies, no? És així, sí, per això et deia que durant els primers 200 dies és una etapa molt important o rellevant per fixar-te amb la gent que tindràs amb el teu equip, perquè tu els has de confirmar o els has de reorientar o els has de donar formació. Mira, a l'empresa una cosa que m'agrada molt, Chantal, és que va bé pensar com es comportaria la naturalesa davant d'un fet. I amb el que tu parles de gent tòxica, doncs m'agrada l'exemple que tots coneixem d'una cistella plena de pomes. Una cistella posem plena de pomes, hi ha una poma podrida, i què passa si a la naturalesa, si deixes aquella poma en la mateixa cistella, es podriran les altres pomes. Això ens passa en el món de l'empresa. I utilitzant l'expressió tòxica que tu estàs parlant, si hi ha una persona tòxica i tu no mous aquella poma, aquella persona tòxica, en un altre lloc, se pot tornar tot el grup tòxic. Per tant, què fas en la naturalesa? Doncs què fas? Treus aquesta poma podrida, i la bona notícia és que si tu plantes aquesta poma podrida en algun altre lloc, pot florir. El que no florirà serà en aquell entorn, en aquella toxicitat. Per tant, com a líders, com a mànagers, sí que és important detectar aquesta possible toxicitat, esperant que ja no sigui tan tòxic, i si ho és, doncs has de prendre una decisió molt més ràpida, intentar moure aquesta persona o proposar-li un altre projecte o trobar una solució, perquè si no, el que farà serà perjudicar les altres 9 persones del grup, i amb l'esperança de que plantada en un altre lloc pugui florir. I aquesta és
suposo
una
que oients això ha passat moltes vegades a la vostra feina, o segurament us sentiu identificats. I és important la honestetat, no?, per reconèixer que ja no rendeixo el 100%, que m'estic desmotivant, que estic entrant en la rutina. Potser ens escolta gent que treballa fixa, que aquests no poden decidir, que són fixa, contracte fixa de tota la vida. És diferent aquest cas, eh?
Aquest cas és diferent, i per això el Paddy Miller i aquesta teoria refereix molt a gent de gestió gestió, agent de líders, que estàs portant projectes constantment. Hi ha molts tipus de feina, mecàniques, i que són molt importants i que s'allarguen al llarg del temps i que són molt necessàries. Per això estem parlant amb feines més de gestió. I jo li donaria el toque positiu, no? No és allò tan sols que et desmotiva, sinó intentar trobar l'equilibri. M'agrada molt un pensador que es diu Mihaly Csikszentmihalyi, que és húngar, que és un professor de la Universitat de Chicago, i ell parla de que a trobar l'equilibri entre les habilitats que tens i els reptes que tens. Si tens moltes habilitats i pocs reptes, t'avorreixes. Si tens molts reptes i poques habilitats, et cremes. I ell fa una línia, si us imagineu un quadre en el qual la base siguin habilitats i les verticals siguin reptes, i fa una línia diagonal que ve a dir que està, en anglès en diu flow, en fluxa. Quan tu aconsegueixes equilibrar les teves habilitats i reptes, estàs en flux. I en flux tu rendeixes a la perfecció, disfrutes, t'ho passes bé i realment dones el cas de donar.
Un plaer, com sempre, parlar amb Miquel Lladó, i recomanem sobretot el seu llibre, Enamorar-se del futur, molt recomanable. Gràcies, Miquel.
Gràcies a tu, Chantal.